A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Se sol dir que la nostra cara és el reflex de la nostra ànima, que els fills són el reflex dels pares, que els joves d'avui són el reflex de la societat de consum i hiperconnectada en què vivim, que la manca d'habitatge accessible és el reflex de les lleis de l'oferta i la demanda. Com la llum reflectida, creem la realitat que projectam.
Les estetes de sal a de dins els cocons canten belles cançons amb veuetes de llum el color de sa pell un vaixell molt lluny ja dormíem plegats ja fa mesos segur.
Segur que noteu el so de sa llum en aquesta cançó d'Antònia Font, sobretot si duis posats auriculars. No és llum la nostra paraula polisèmica d'avui, sinó reflex. Però hi té molt a veure. Reflex vol dir que ha estat reflectit, que ha experimentat una reflexió. En física s'estudia la llum reflectida i les imatges produïdes per al fenomen de la reflexió. El reflex de la llum és justament això, un fenomen òptic que ocorre quan la llum, en xocar amb una superfície, rebota i torna al mitjà del qual provenia en lloc de travessar-la. Aquest rebot dels raigs de llum ens permet veure objectes i veure imatges. És el mirall en què ens miram cada matí quan ens rentam les dents o mos pentinam, que funciona reflectint la llum i segurament reflectint també el nostre estat d'ànim. Però això ja no seria una lliçó de física.
Fotos al zoo amb bufanda, anorac i gorra, amb el tió, amb la mona, amb la palma, amb en Baltasar. Fotos ben enclenxinat i passant vergonya, mudat amb aquell abric que mai no m'havia agradat. Fotos de mil casaments de parents que la suen tant, la meitat d'ells divorciats sense haver tornat al regal.
Segur que en teniu moltes d'aquestes fotos guardades dins algun calaix. Escassa paraula reflex mos ha fet pensar en les càmeres de fotos, les càmeres de tota la vida, la vida des que ja tenim una edat, clar. Les càmeres reflex funcionen reflectint la llum que entra a través de l'objectiu en un mirall intern. Aquest mirall dirigeix la llum cap a un prisma i d'allà cap a un visor, que és el que ens permet veure la imatge en temps real. Quan pressionem el disparador i en aquest moment el mirall s'aixeca, l'obturador s'obri per deixar passar la llum, que topa amb un sensor o amb la pel·lícula on se formarà la imatge. Així de fàcil i així de màgic. I seguint el clic de les fotos, nosaltres hem arribat fins a Fotorruano, on ens ha rebut el seu responsable, en Carles Ruano, tercera generació d'aquesta empresa familiar que se dedica a la fotografia. Carles Ruano, com estàs?
Què tal? Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per rebre'ns avui a la vostra tenda, càmera en mà, rodejats de càmeres, d'objectius, de moltíssims de gadgets fotogràfics. Reflex és la nostra paraula d'avui. Si jo te dic reflex, reflex, que te ven el cap primer de tot.
Bueno, molt bé, jo me ven el cap les càmeres de tota la vida, des que jo conec, ¿vale? I són càmeres que fan reflexe, que te permeteixen veure a través de lo que l'objectiu veu, ho veus tu directament en el visor.
Uh-huh. Teniu càmeres reflex encara aquí de dins?
Molt poca cosa. El que ens queda a dia d'avui és algo de segona mà i ja tot ha evolucionat cap al nou sistema que se diu mirrorless, que són càmeres molt similars però sense sistema pentaprisma, que és el que te deixa, que és el que és reflex realment.
Hi ha molta diferència entre una fotografia feta amb una càmera reflex i amb una digital?
A dia d'avui no. El que tens és que ha canviat la manera de com fer-la o la manera de com tu la veus, perquè veus a través d'una pantalla a dia d'avui, però a nivell de qualitat és similar, inclusive hi ha punts que és superior.
si anéssim passejant per la tenda i haguéssim de seguir xerrant situats davant una càmera, un objectiu, algun d'aquests instruments que teniu aquí que sigui especial, cap a on aniríem, Carlos?
Bueno, aquí és que tenim un pot de tot, no? Aquí en el final molt movent, sobretot depenent moltes vegades de les marques i està clar que tot parteix des d'una càmera i un objectiu cap a un sistema d'il·luminació, cap a sistema d'estabilitzadors a dia d'avui, perquè el vídeo s'ha posat també molt de moda i està molt al dia, des de la part de la nostra d'impressió, després el resultat final que traiem amb aquella càmera pues, també és un dels punts on ens podríem moure aquí de dins.
Ens situem davant d'alguna càmera, anàvem passejant per aquesta tenda que teniu a Palma. Hem de recordar que som de ciutat, que heu estat sempre en el carrer dels Oms i fa poquet vareu arribar en aquesta tenda d'Eusí Esmarc i que teniu un recorregut de 70 anys d'història o més, no?
Correcte, d'any 54, són 71, hem fet un guany i sí, nosaltres vam començar a la botiga al carrer dels Oms, que encara tenim a dia d'avui. Van evolucionar, van tenir botiga en el centre comercial de Porto Pi, després van tenir una botiga professional just davant de les descarreres Jones i des de l'any 2022 pues, van decidir unificar molta part del departament de Ruano a un únic espai, que és aquí a Eusí Esmarc, on tenim pues, la part de botiga més experiencial, casual, i després tenim laboratori junt en la botiga, que per nosaltres és com la cuina, un restaurant, la part del laboratori, i també la part d'online i oficines, que també ens feia falta ja que hem anat creixent a nivell de personal.
Vosaltres sou un exemple de com és possible adaptar-se als canvis tecnològics.
Sí, jo crec que han passat les evolucions, ja el seu dia mon pare i el meu tio van agafar relleu del meu predí i nosaltres, la tercera generació, pues, hem agafat l'evolució cap en aquest món nou que és el digital i una manera de veure el negoci distint que tenien ells antes.
Al·lucinarien els predins si vessin tot el que hi ha a disposició de la fotografia avui dia.
Sí, total, o sigui, el meu predí no al·lucinaria totalment. I inclusive li passa a mon pare, no? Que hi ha hagut una evolució, ell va saber retirar-se en el seu moment, però hi ha hagut una evolució i hi ha hagut coses que nosaltres fem a dia d'avui que ell tampoc no se les plantejaria mai i bueno, és un poc el pas dels temps.
A on mos has duit?
Bueno, t'he duit en el moble, per exemple, de la marca Fujifilm, que és un moble en el qual tenim pues, càmeres de la part més aficionat, molt atractives per a gent jove i gent que vol començar en aquest món, fins a càmeres ja d'un format mig format, que se diu, un format molt més gran, que no deixa de ser com si fos un negatiu antigament, el negatiu era 35 mm, pues, i també s'envia un format de 120 mm, pues, aquí Fuji té tota aquesta combinació.
Què és el que costa més d'obvés? I per què, per exemple, un objectiu val 2.000 euros o val manco? Què és? On se posa el preu? Què és el que val?
Bueno, aquí el que val, a dia d'avui, a la càmera, val la tecnologia que pugui tenir. El que sí que val més, al final, a la llarga és l'objectiu. Perquè un objectiu és una cosa que si fas una bona inversió amb una gran òptica, t'adona que poden passats anys, tu pots canviar el cor de càmera, però l'objectiu mantens el mateix, perquè al final és el vidre, és el que capta el zoom i te filtra aquesta informació.
I quan se cuida bé un objectiu i una càmera?
Bueno, al final, l'objectiu, tot depèn de estil de fotografia que fais, no? Si fas fotografia món de la natura, pues, si agafa humitat o pols, pues, això fer-ho cada vegada que ho tens a casa. I les càmeres d'avui cada vegada estan més hermètiques, el que sí que necessiten és una neteja de sensor, perquè al final, si ja et té brutó, el que te passa és que se surt la fotografia.
La tecnologia ens ajuda, cada vegada deu ser més apurada i més desenvolupada, però després hi ha l'ull del fotògraf i la tècnica del fotògraf. No puc tenir una màquina boníssima i que me surti un xurro de foto.
Sí, està clar que en el final la creació que fa cada un darrere la càmera és el resultat final d'aquella imatge. El que tu dius, hi ha gent que s'ho compra la millor càmera pensant que es traurà la millor foto i no és així. És important, la càmera està clar, però al final està clar l'ull és el més important.
I tu que has vist també l'evolució i ho has viscut amb els teus predins, amb ton pare i amb ta mare, tu mateix, com veus el món de la fotografia? I estic pensant en els records, no? Aquelles fotos que fèiem que anàvem a imprimir quan fa molts anys, ara tenim centenars i centenars de fotografies en el mòbil o l'ordenador. com veus, com anem guardant els records a partir de les fotografies que són capaços de fer?
Bueno, està clar que avui ha canviat molt la manera de guardar els arxius perquè se fan moltes més fotografies que se feien antigament i guardar-les o imprimir-les totes és impossible. El que sí que està clar que nosaltres aconsellem que sempre se guardi un petit arxiu, perquè al final, quan tu vols veure alguna cosa ràpid o vols trobar alguna cosa, no disposes sempre de l'ordenador o un dispositiu per poder mirar-ho, i al final, quan quedes a nivell familiar o amb amics, sempre molt guapo, quan tens qualque foto, a tothom sempre li fa, bueno, li fa un poc de nostàlgia, no?, de veure aquell moment que va passar ràpid i guardar-ho en un dispositiu a vegades no és el mateix.
Ens ensenyaries el laboratori?
Sí, claro.
I escolta, mentre anem cap al laboratori, l'altre dia veia aquestes maquinetes de fotos tipus Polaroid de comunió de quan eren petits, aquestes coses tornen?
Sí, 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 la càmera instantània està en auge ja fa un parell d'anys i segueix sent un regal, sobretot el que tu dius, per comunió, per record, per events, perquè al final el que comentàvem fa un moment, a la gent li agrada tenir algo paper, i quan té algo paper se sent algo especial i el record és molt important. En el laboratori nosaltres el dia d'avui han tornat un poc a la part analògica, de cada dia s'està fent més revelat de negatiu, estem tornant tant al passat i bueno, ara ho podràs veure, però tornem a tenir perxes plenes de negatius. L'únic que passa és que s'escanegen més, se guarden en format digital més que en paper, no? Però bueno, a poc a poc la tendència va canviant.
A veure, podem veure. Ara en Carlos Bueno mos obri la porta del laboratori. Bon dia, com va?
Mira, a la part d'aquí, veuràs el que t'ho comento, la part dels negatius. Aquí seguim tenint tota la part analògica d'impressió, aquí com veus està tot ple de negatius per tot, perxes plenes de negatiu i escanejat, i després això és la màquina, que, això és la màquina de negatiu reveladora, que nosaltres la vam tornar a comprar a fer inversió fa uns anys pensant que bueno, bé, ho farem per fer, i ara li estem treguent molt de suc.
I per què, però? Per què tornen els negatius? No és d'una càmera digital, o sí?
No, 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 això és moda, s'ha tornat a parlar de moda, a la gent li agrada un poc, bueno, vivim en un món que volen tots immediates i aquí a la gent li torna a agradar aquesta part de dubte, no? I no, això està fet en càmera analògica, càmera d'usar i tirar o càmera antiga d'espredins o el que sigui, que tenen, doncs això és com se fa.
Per tant, els reflex tornen.
Sí, per on tornar. Està complicat trobar-ne, però per on tornar. S'està tornant més de càmera compacta, però la càmera de reflex, qui tingui una càmera de reflex, pues sí, també la fan prou.
Molt bé, no pensava que véssim negatius avui aquí, eh?
Sí, sí, pues ja veus que en tenim un parell. Ja veus que en tenim un parell.
I escolta, en Carlos Ruano té una càmera de fotos preferida o alguna que tinguis especialment guardada en el teu record?
Bueno, sí, tinc una càmera, jo tinc una càmera personalment preferida que vaig comprar fa uns anys, però nosaltres a nivell familiar, pues sí, tenim, mon pare pues encara manté la seva càmera analògica, la seva càmera de reflex, que no fem emprar molt, però ja estan per si demà la volen fer emprar.
Quines càmeres teniu guardades? No sé si se poden veure o no se poden veure, les teniu per poder veure. Més antigues, més especials, més... Conta-mos.
Bueno, aquí no en tenim, les té mon pare. Ell segueix empleant la seva càmera de mamilla miformat, que és la que empleava ell per fer reportatges. Tenim alguna Nikon FM2, que també és una càmera que també ell emprava. I és el que tindríem, perquè després nosaltres tampoc no hem estat massa de tenir càmeres, ja que, com que tenim, sempre intentem estar un poc al dia, doncs, emprant càmeres que tenim com a producte demo per clients o el que sigui, per nosaltres també aprenent i anar avançant en la tecnologia que cada càmera canvia.
Com ets com a fotògraf?
Bueno, no som gran fotògraf jo, som més gestor que fotògraf, però sí que és cert que com a fotògraf a nivell de fotografia i naturalesa és el que més m'agrada i és el que més m'he involucrat amb clients amb anys enrere i és el que més disfrut si he de fer alguna de fotos.
Com veus el futur? Com te veus d'aquí 70 anys, que són els que duis d'evolució a Ruano?
Bueno, volem d'aquí 70 anys, espero que, jo no crec que hi siguin, ni jo ni els meus germans, però bueno, hi ha una quarta generació, si volen agafar relevo, i veurem el negoci com està. És un negoci complicat, però bueno, sempre hi ha gent disposada, que és hobby, és fotografia, és seva passió, i intentarem estar allà, mantenguem-nos.
I que vos heu sabut adaptar. Carlos Ruano, moltíssimes gràcies per obrir-nos la porta de que vostra. Vull que la paraula polisèmica del programa és reflex, o reflex l'endú cap aquí.
Moltes gràcies, tu, Marceli.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Ei, des de que he arribat que no faig més que donar voltes. Ei,
Creus que no he notat que últimament ja no m'escoltes? Però tot s'arregla molt de pressa. Na, na, na. Quan engegues la banyera. Na, na, na. Regali'm amb gotes d'aigua. Na, na, na. I es difumina el teu reflex.
Aquesta cançó de Ferran Palau, que se titula Reflexa, acabat en E, ara l'acabeu d'escoltar, mos va bé per recordar que hem de dir reflex i no reflexa, tant si se tracta de substantiu com de subjectiu. Es plural és reflexos, per exemple, dèiem reflexos de sa llum, no? O que tenim bons reflexos. S'adjectiu femení sí que reflexa, però acabat en A, no en E, i es femení plural, reflexes. Així que Ferran Palau hauria d'haver dit com dibuixos en un vidre, regalim en gotes d'aigua i es difumina el teu reflex.
Ei, saps que la veritat és que en el fons sí que m'importa, però tot s'esborra molt de pressa. Na, na, na. Com dibuixos en un vidre. Na, na, na. Regalim en gotes d'aigua. Na, na, na. I es difumina el teu reflex. Hey.
Sento... Hola, què tal? Com esteu? Per aquí ho estan bé.
Molt bé, jo crec que darrerament abusam un poc d'en Toni Riera. És que ses paraules polisèmiques tenen això i donen molt de joc quan xerram de persones, de pensaments, de sentiments, de sa psicologia en general. Jo avui no te veig, però intues que fas bona cara, Toni Riera.
Podria ser.
Sa cara és el mirall de s'ànima, és el reflexe de s'ànima.
Això diuen, això diuen, no? Des de luego primer hauríem de dir si aquesta ànima existeix, que des de la psicologia, des de luego, l'interpretam, sí. I de fet, el nom, la paraula psicologia vol dir estudi de l'ànima,
sí, sí.
De l'ànima aristotèlica, sí. I aquí la podem entendre com la persona, el seu comportament, les seves emocions, sí. I tot allò que mos fa. I aquí sí que l'hem de dir clarament. Sí, la cara és el reflex, sí, d'aquesta ànima.
Sí, mos, sí, mos. Sí.
Ja no fa falta ningú obrir la boca, que només sense la cara que du, ja veiem, sí, quin dia té.
I ho diuen, que tens res, vinga, vinga, que sí, que sí, que sí. Esteveu a la cara. Escolta, i com poden definir des de la psicologia aquest concepte de reflex?
Pues és un tipus de conducta que se du a terme davant d'un estímul i no té massa, diguéssim, processament. Mm. És automàtic. Mm-hmm. És un estímul i genera aquesta conducta. Jo me sembla interessant aquesta paraula perquè mos obri la porta a entendre que tota la nostra conducta és una reacció a altres estímuls i que serà més o manco mediada per altres emocions, per pensaments. Mm. En el cas de reflexa, pràcticament no hi ha res que estigui mediant, és automàtic.
Jo em pensava, potser té relació amb la paraula reflexionar, però reflexionar és tot el contrari.
Sí, són dues paraules que s'assemblen moltíssim i són contraris.
Sí.
Sí que podrien dir, en la mateixa línia que comentava, que reflexionar com a conducta que és, necessita un estímul previ. No deixa de tenir una certa relació en quant a que tot allò que fem és com una cadena de petits aconteixements que se van enganxant uns amb els altres, però sí, són totalment contraris amb el sentit que reflexa, no admet cap tipus de reflexió.
Ja, i estímuls com sa por, no? Com sa ràbi. Per què el cervell respon tan ràpid amb emocions com aquestes?
És interessant, perquè sa por i sa ràbi les has definides com estímuls, són emocions, i allò curiós és que, com que tot està encadenat, poden convertir-se en estímuls per a altre tipus de comportaments. No és que no ho siguin, és que també ho són. I per què funcionem, no només el cervell, que de vegades són de vegades massa cervell-centristes, tot el nostre cos, tota la nostra persona, respon en sa por, especialment de manera ràpida, perquè és una emoció que mos permet continuar vius.
Yeah.
És una emoció que mos estem preparats per sobreviure. Jo sempre comento, és evident, no és una idea meva, però m'agrada molt recordar-ho, que som el mateix animalet que abans de que començéssim a construir ciutats i tenir cultura i crear tot aquest tipus de societat, doncs fugíem dels animals en la nit, d'altres depredadors. I això mos ha mantingut vius. La por és una emoció bàsica i és superràpida i t'activa el cervell, t'activa els ronyons, t'activa els pulmons, t'activa tot. perquè pugui sobreviure.
Sí, sí, dona mal de panxa i tot. I, escolta, sí. I aquestes reaccions immediates, per tant, mos protegeixen, però també mos poden jugar males passades, Toni.
Sí, especialment quan s'activen davant d'una situació que no es justifica. És a dir, jo, si entro en casa meva i hi ha, jo què sé, un depredador, se pot estar més que justificada. Si jo entro en casa meva i tinc por perquè pens, però no hi és,
ja.
Per molt que jo, no hi està justificat. Ja. Aquí és quan les emocions, quan entram en la part més de quines històries personals hem viscut i com han condicionat un estímul, és a dir, què significa per nosaltres un renou. Potser per una altra persona no significa res i per una altra és terrible. Quan les emocions se justifiquen, pues, se justifica la situació és perfecta i quan no, pues, podem intervenir, ja, podem fer cosetes per ajudar la gent.
Val. I cosetes, a veure, és a dir, podem educar, podem entrenar aquests reflexos emocionals.
Sí, 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 sí. Allò primer que hem de fer quan una emoció se mos dispara i genera molta molèstia és no mirar de suprimir-la de bon començament, sinó aprendre a observar-la, a fer-li puesto, fer puesto sin comoditat. És bàsic. Totes les emocions serveixen per informar i tenen un missatge que dir-mos. Com a mínim no m'escoltar aquest missatge, ningú mos obliga a fer-li cas. Escoltem el missatge i ja després veurem si se justifica o no. I si se justifica i és una emoció d'alarma que mos indica que hi ha un perill, pues li haurem de fer cas, haurem de solucionar problemes. Però si s'està activant i no té cap tipus de justificació, haurem d'actuar a l'inversa de com mos diu, o haurem d'aprendre habilitats per tolerar aquest malestar. Perquè les emocions són missatgers que si no escoltam el seu missatge, s'emprenyen i venen amb més força.
Jo crec que això és un superconsell i és importantíssim i és una de les coses que ens han quedat ben gravades de les converses que tenim amb Antoni Riera López de l'Amo, que les emocions les hem d'escoltar i hem de fer-los cas. Toni Riera, prepara't que demà tenim una altra paraula d'aquestes polisèmiques xules.
Genial.
Que és fort. Fort, fort, mare meva, fortalesa.
Que fort.
Que fort, que fort. Demà xerram, eh? Vinga, una abraçada.
Beníssim.
Adéu, adéu.
Moltes gràcies. Adéu.
Petres Ràdios, coneixement.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé, reflectit en el vidre.
Mira, jo veig el teu reflex en el vidre.
Sí, jo també.
I a les teves ueres m'ho veig reflexar, també. Vinga, reflexa la paraula d'avui, la paraula polisèmica d'aquest programa, toca secció de cinema, i en Antoni no sempre li posam fàcil. Vinga, reflexa la nostra paraula.
M'ha costat una miqueta, perquè, clar, hi havia tota la part de reflectir una imatge, de reflex de les càmeres, de reflexes de la teva vida, el que fas i com se reflecteix. Això, veiem, era com molt o sigui, la definició me resultava massa desestructurada dins el meu cap com per trobar pel·lícules, però al final jo crec que les han trobades. De fet, la primera m'ho ha anomenat l'any 1947, amb la dama de Xangai, que té una de les millors seqüències de reflexes que s'han rodat mai, on la realitat se confon amb la ficció i no saps mai on has de mirar.
Yo pensaba que solo querías matar a tu marido.
¿Por qué no tratas de comprender? En principio, George tenía que ocuparse de Arthur. Pero por torpeza, por estupidez, mató a Brun. Después de saberlo yo.
Ay, Orson Welles. Rita Hayworth, Orson Welles, Everett Sloan i Glenn Anderson, els protagonistes d'aquesta pel·lícula titulada La dama de Xangai, de l'any de 1947. Un mariner irlandès entra a fer feina en un iot a les ordres d'un invàlid casat amb una dona fatal. Ai, Orson, Rita va ser massa per tu. Passió i assassinats en una trama que és un caos magnífic de dobles jocs i revelacions tramposes. No és la millor pel·lícula d'Orson Welles, però sí la millor pel·lícula estranya que s'ha fet mai. S'estudia a les escoles de cinema i li han fet 1000 homenatges, inclosos els meravellós de Woody Allen en el final de Misterioso Assassinato en Manhattan. És una seqüència aquí on entren a una sala de miralls i no saps mai on has de mirar perquè no saps qui és el reflex, qui no és. A més, se disparen constantment. És fantàstica.
Esos espejos, es difícil decirlo. Me estás apuntando a mí, ¿verdad? Yo te estoy apuntando a ti, cariño. Naturalmente, matarte a ti es matarme a mí. No hay diferencia.
Val la pena veure la pel·lícula només per veure aquesta seqüència, que a més és llarguíssima i cada vegada va a més. És un increixendo constant d'imatges reflectides que, a més, Orson Welles era un tipus que sabia col·locar la càmera a llocs inverosímils perquè les coses paresquessin el que no són.
I de reflexes la nostra paraula, i hem començat amb un clàssic dels clàssics, La dama de Xangai, que també és història de cinema, i per on tiram ara?
I jo crec que tiram per un altre dels clàssics més clàssics. Com a mínim el seu pòster és un clàssic. Estem parlant d'una pel·lícula que és un reflex en un paper fotogràfic i una percepció deformada de la realitat i que se diu Blow Up.
Stop it! Give me those pictures. You can't photograph people like that.
Who says I can't? I'm only doing my job. Some people are bullfighters, some people are politicians.
És una pel·lícula de Michelangelo Antonioni, David Hemmings, Vanessa Redgrave, Sarah Miles i John Castell. És el seu repartiment. I és una pel·lícula que te dona una percepció deformada de la realitat perquè l'espectador no veu mai una pel·lícula d'Antonioni. És absorbit per ella. O sigui, les pel·lis d'Antonioni te fiquen allà de dins, te quedes com a... te fagociten. No? Si hagués d'explicar la seva sinopsi, diria que en el Londres dels anys 60, un fotògraf de moda, que és aquest que escoltàvem, que ha fet unes fotos a un parc, que és just aquest moment que estàvem escoltant, en revelar-les, a les imatges, veu que hi ha un assassinat. El seu desig de conèixer què va passar el durà per un camí impossible en el que arribarà a un altre camí que el guiarà a una bifurcació que el durà... I a més està basada en un conte de Cortázar. Així que, si l'analitzem bé, hi ha un crim sense víctima, una trama sense acció, uns efectes sense causa i una història sense sentit. Però precisament per tot això resulta indefinible i absolutament hipnòtica. I té un dels pòsters més reconegut de la història del cinema, que és en Vanessa Redgrave tirada en terra i en David Hemmings fent-li una foto, que és una pel·lícula així com molt, amb una imatge molt dels anys 60.
Reflexa la nostra paraula polisèmica, Toni Camps, i te toca una altra proposta.
Una altra raruna, perquè vaig per rarunes. Avui els he triades totes com a molt estranyes. Estem parlant d'una pel·lícula de Kieflowski titulada La doble vida de Verónica.
Krzysztof Kieflowski, que té els colors, no?
Sí, tres colors, blau, blanc i vermell. Sí. Però abans de la trilogia dels tres colors en la bandera francesa, va fer una pel·lícula amb Irene Jacob i els altres actors som incapaços de llegir-los.
No fa falta.
O sigui, me sap greu per ells, però som incapaços de llegir-los. Irene Jacob, sí. A més, me vaig enamorar d'ella total i absolutament en aquesta pel·lícula. Mos conta la història de Verònica, que té un reflex existencial i espiritual en una altra dona, també anomenada Verònica, que viu en un altre país. Una viu a França i l'altra viu a Polònia. Les dues senten que no estan totes soles en el món, però no saben ben bé per què. Són exactament idèntiques en tot. Fins i tot pateixen la mateixa malaltia degenerativa i tenen les mateixes emocions. És una pel·lícula que no narra de forma convencional la història, una història que només pot existir en forma de pel·lícula, en forma de poema. Te du molt amablement, però a més molt apassionadament en el seu món i t'hi deixa sense saber què fas allà. O sigui, tu estàs allà al mig dient què és tot això? No entiendo nada. El tema és que quan surts de la realitat tot és molt més ric i molt més emocionant de lo que t'has imaginat. Ella va guanyar la millor actriu i la pel·lícula va guanyar el premi en el de jurat en el Festival de Cannes de l'any 1992. Una pel·lícula és això, te deixa un cos molt estrany. Quan surts de veure-la dius, ai, que guapo és tot, però no sé ben bé per què.
I de La doble vida de Verónica, aquesta dirigida per Krzysztof Kieślowski, i més reflexos, a veure, per on vas?
Més reflexos, i aquesta sí que és una salvatjada absoluta de pel·lícula. Per següent, te farem una pregunta. Tu saps lo que és un nòrdic?
¿Sabes lo que es una nórdica? Un edredón. Sí, una manta, una simple manta. ¿Por qué dos tipos como nosotros sabemos eso? ¿Acaso resulta esencial para nuestra supervivencia en el sentido primitivo de la palabra? No. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué sé yo? ¿Consumidores?
Ja t'anava a dir un tio del nord, però bé, el que tu me diguis, quina és aquesta pel·li?
Estàvem escoltant Edward Norton i Brad Pitt, que són els dos protagonistes de Fight Club, el Club de la Lucha, una pel·lícula de l'any 1999 de David Fincher, amb també Helena Bonham Carter, Meat Loaf i Jared Leto. Un dels directors més incisius a l'hora de filmar cinema negre se converteix aquí en el més incisiu a l'hora de ser un reflex de la societat, de narrar com és la societat i de muntar un club de lluita. Té una primera part crítica, ferotge i destructiva i una segona part en la que complau de qui és i què és el que està dient, no? O sigui, és allò de ara me regodeo, no? La primera part, pam, pam, i la segona és, mira que guai, que ho estem fent. La tercera part és molt tramposa, és molt tramposa. El que passa és que tot està perfectament mesurat per a ser desproporcionat a les tres parts. Aleshores, si ets capaç de veure aquesta desproporció forçada, disfrutaràs com un nin botant en els bacíocs de fang, perquè t'embrutaràs moltíssim i tot és brut. Si no, t'aduràs les mans en el cap i pensaràs que és tot una tonteria o, millor encara, una heretgia. A mi m'encanta. I Edward Norton i Brad Pitt estan absolutament meravellosos. Where is my mind, que deien els Pixies, i que, bueno, fa referència en aquesta pel·lícula. Si no l'heu vista, jo vos aconsell que la vegeu, perquè vos volaràs cap,
sí,
directament.
Sí, és una de les que no he vist, no sé per què, la recuperarem. Va, i una altra que crec que ja ha sortit en alguna secció, però està molt bé dur-la, no sé com la relaciones amb Reflex, a veure.
Estem parlant de Black Swan, el cisne negre, la pel·lícula de Darren Aronofsky, que acaba d'estrenar ara mateix una pel·lícula en els cinemes, i emplea el Lago de los Cisnes com a metàfora per un desdoblament mental i emocional. És de la seva ballarina protagonista, sí.
¿Dónde está mi reloj?
Ah, no te preocupes por eso.
¿Qué hora es?
Shh.
Estreno esta noche, tengo que
llevar... No te preocupes. He llamado al teatro y les he dicho que no te encontrabas bien.
Natalie Portman, sentíem aquí la seva veu, que va guanyar tots els premis a la millor actriu de l'any, a tots els concursos que s'anava, a tots els certàmens que s'anava presentant, anava guanyant tots els premis. Darren Aronofsky mos conta una història d'una brillant ballarina d'una companyia de Nova York que viu completament absorbida per la dansa. La pressió de sa mare, la rivalitat en sa companyia i les exigències del seu director la duran a una confusió mental que no és fàcil de dirigir. I a partir d'aquí doblarà la seva personalitat i apareixerà el seu reflex en forma de cisne negre. Com sempre, Darren Aronofsky trepitja el terreny del que és més fosc i juga entre la realitat crua i la ficció, amb una imagineria molt més crua encara. Té un poder visual enorme i una narrativa que t'acopetja a mesura que va augmentant la tensió i la història s'aproxima en el seu clímax. T'absorbeix i te deixa tirat en la mateixa facilitat. És bestial. Bestial, aquesta pel·lícula. O sigui, és...
un increixendo.
I després te deixa tirat allà en terra i dius... uah, quina pallissa que m'has pegat Aronofsky, però m'encanta.
I el Black Swan, aquest signe negre, de Natalie Portman, preciosa, magnífica i superbona actriu. I amb quin acabam?
I acabam amb una pregunta, també. Què passaria si quedes a sopar amb uns amics per veure passar un cometa... y lo que se supone que es coherente deja de serlo.
Hay un gato en una caja que tiene el 50% de probabilidades de vivir porque también hay un vial con veneno en la caja. La física tradicional dice que es una opción u otra. El gato está vivo o muerto, pero Brian nos dice que en física cuántica las dos realidades existen simultáneamente y es solo cuando abres la caja que colapsan en una única realidad, ¿vale?
Vale, i posen la mateixa cara que jo, que és que l'escolten en aquest home, però bé, saben que hi ha tota una teoria que té que veure amb un moix.
Exacte, el gato de Schrödinger,
sí,
no?
Sí.
Que estava dins una capsa, amb un vial de veneno a dins la mateixa capsa, i la capsa tancada. Aleshores, el moix té les mateixes possibilitats d'estar viu i d'estar mort en el mateix temps, i fins que no obris la capsa, no ho saps. No? Això és una mica l'argument de Coherence, una pel·lícula de James Ward Birkin amb Emily Baldoni, Maureen Sterling, Nicholas Brendon i Elizabeth Grayson. Això que mos conta aquest senyor és un poc el que va passar a Finlàndia l'any 1923. La gent va quedar molt desorientada després de que passés un cometa. No? La gent no sabia on era ni què passava. Fins i tot hi va haver una dona que va cridar la policia perquè deia que el seu home no era realment el seu home.
Quina bona excusa.
Val? Això era en 1923. I el que fan aquests amics és replicar aquesta història. És a dir, se'n van a sopar, queden a sopar per veure passar un cometa que passa aquell vespre. Però a partir de que passa el cometa hi ha una apagada de llum i quan torna el llum, les coses no són exactament el que apareixen. O sigui, sí, però no. És el que diu el moix de Schrödinger. O sigui, podria existir en el mateix temps, que és el que passa en física quàntica, que te diu que les dues possibilitats són reals a la vegada amb universos paral·lels. Vale? Com seria això per explicar-ho de manera coherent? Bueno, és una pel·lícula magnífica que no només explica el concepte del moix de Schrödinger amb barretes de llum fluorescent, que és així, sinó que, a més, fa broma d'això. O sigui, va guanyar el millor guió en el Festival de Sitges i quan tu veus aquesta pel·lícula dius... com? O sigui, perquè, a més, està rodada dins una casa amb 8 persones i ja està. No, o sigui, no hi ha efecte especial, no és una locura de cromes ni de... No. O sigui, està rodada quasi com si nosaltres ens poséssim a rodar aquí amb un mòbil. És meravellosa. Si no heu vist Coherence, en sèrio, i vos agrada el cine d'aquest que li dona voltes a les coses i que te va duent per vericuetos que després quan tu acabes la pel·lícula dius i ara com punyetes explic jo això que canto a veure, però m'ho he tregat i ho he entès, no? Lo guai és que ho entens tot el temps però no saps ben bé si no saps com explicar-ho perquè no té cap explicació real.
I de senyors, senyores, una superllista d'en Toni Camps a partir de la paraula reflex. Toni Camps, gràcies.
De res, a vosaltres per escoltar i salut i cinema.
IB3 Ràdio és memòria.
De
dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre menescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionari.
Pobres animals, sí, perquè pica molt.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Pòrtol, sa cabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí està el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Així arribem al final d'un nou programa que reflecteix la feina de tot l'equip. D'acord, l'agència ha estat a la producció executiva, l'equip d'IB3 Ràdio, avui en Andrea Sánchez, el control tècnic, i en aquesta hora, siguin pràcticament les 11 del vespre si ens escoltau, o pràcticament les 6 del matí a la redifusió d'aquest programa, conduïs vosaltres els reflexos, anem a posar-nos en mans d'un expert en seguretat vial.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Toni Cànovas, benvingut a Entre avui i demà, com estàs?
Bé, com va tot?
Molt bé, nosaltres molt contents de tenir-te, que mos ajudis avui a baixar la barrera d'aquest capítol, que hem dedicat a la paraula polisèmica reflex. Si a tu te dic reflex, que te venes cap primer de tot?
Bueno, la veritat que reflex... I dins el món de la conducció m'ha vetat d'una, sense pensar gaire, i relacionar-lo amb tot el que es reflecta que un conductor de vehicle i també un peató ha de tenir.
Sí.
Molt important per evitar precisament accidents i ferides greus.
Quins diries que són això, els reflexos més importants que s'ha de tenir a l'hora de conduir?
Anem a veure. La DGT, xerrant de l'estat nostre i Europa en general també d'així, ja posa unes vigències determinades precisament perquè cada cert temps se miren aquestes facultats que pot tenir un conductor. Mm. Però damunt d'elles, facultatius, que és un metge i un psicòleg, analitzen sobretot la visió, perquè està clar que una persona cega no pot conduir. Per tant, la visió és molt, molt important. I en segon lloc, i molt a prop de la visió, són els reflexes.
Sí.
Tu quan vas amb un vehicle, sobretot a vies fora de poblat, que pot, perquè dins poblat els accidents no són mortals en general, però fora de poblat sí. Què passa? Que si te surt un peató, una persona major, tu no pots dir, no, és que anava una mica relaxat i l'he matat, però no, escolta, això és una eina per matar. Els reflexes són importants i tu has d'estar molt atent, has de veure bé, però sobretot també has de tenir molt de reflexes, i això és el que se mideix una mica en els centres de reconeixement de conductors, cada cert temps.
Exacte, sí, sí, això és el que vosaltres també feis des de fa molts anys. I els reflexes les anem perdent, Toni, a mesura que mos anem fent grans, no?
Sí, sí, és evident, o sigui, a ningú que mos estigui escoltant li sorprendrà que la visió d'un percentatge elevat de gent se va perdent. I en la conducció en si, avui xerrant de l'any 2025, també tenim aquests avantatges que hi ha molta gent major que tens enrere no podria conduir i actualment s'està operant de catarates, que és una operació relativament senzilla, que antes no se feia tant i és increïble, amb un percentatge elevat, que el té va molt bé. Per tant, això és una cosa molt interessant. I a més, els reflexos també. Jo jugava a futbol i està clar que la velocitat no és la mateixa. Quan tens 60 i pico d'anys i quan tens 20 anys. És per això que després s'han de fer unes proves corresponents per veure els temps de reacció d'aquests conductors, que hi ha una sèrie de proves telemàtiques molt bones, molt senzilles, que ja són filtres per veure com està. I quan això arriba a un nivell de pèrdua de reflexe a la visió, és una cosa que és interessant, que molta gent que mos escolta millor no ho sap, però també ve que la DGT permet, perquè és fàcil dir, no, és que la gent major no hauria de conduir. Pare, hi ha de tot. Jo estic jugant a tennis amb amics que tenen 80 anys, i que dius, ostres...
Que estan millor que un altre de 50, segurament.
Clar, sí. Aleshores, en les proves, què aconseguim? Aconseguim avaluar quina visió té i quins reflexos té. A més, preguntes, quin medicament pren, perquè si prenem, per exemple, ansiolítics, pot produir son. Per tant, això també evita, redueix els reflexos. Una vegada que ja tens la radiografia, permet tràfic a les persones majors, sobretot, fer una sèrie de restriccions. Dir, mira, la Montomeu, sou apte, però en vez de 5 anys, només 2 anys de conducció, perquè és una cosa que poden perdre reflexos i visió en 2 anys. Molt bé. En segon lloc, i te posaré un exemple. Jo visc a Sant Cervera. Sant Cervera no tenim tren. No tenim el transport públic que té ciutat, per exemple, no? Aleshores, diré, mira, només pot conduir, però no pot anar a l'autopista de Palma. Val? Només pot conduir de dia, conducció diurna, que se diu. Val? I la velocitat a les carreteres no és 90, és 70, per exemple. Estic parlant d'exemples,
eh? Sí.
O, per exemple, que te diguin, no, és que jo només me'n vaig de Sant Cervera a 3 quilòmetres que tinc fora de vila i que no hi pot anar d'una altra manera. Bé, això també se pot posar. Són còdits que ens canen de dir, bé, jo he un ràdio d'acció de 5 quilòmetres o de 15 o de 20. I clar, tot això fa que és anillo al dedo, com diuen en castellà, que s'estan adaptant una mica en els reflexes i la visió d'aquell conductor. I això, clar, és perquè tots poden dir el que sí, però quan mos toca a nosaltres, no tot és blanc o negre.
Ja,
no?
Que interessant, perquè jo crec que això no se coneix molt, no? Que és possible adaptar el carnet de conduir, el permís de conduir en els reflexos que tenim a mesura que mos anem fent grans. Perquè hi ha una edat tope per renovar el carnet o no, Toni?
No, mira, la legislació espanyola el que te diu és que com a màxim te donen 10 anys de tràfic com a màxim i a partir de 65, que el màxim ja només pot ser de 5 anys. I a partir d'aquí ja és el facultatiu que pots reduir. Per exemple, si t'han operat de catarates, que és un bon exemple, quan el facultatiu ho posa, perquè a més s'anirà des de fa uns anys, obliga que quan tu vas a un centre mèdic dels 40 que hi ha a Mallorca, diu que tu diràs la veritat i firmes que diràs la veritat. Si tu dius que t'han operat de catarates, i automàticament només són 3 anys, perquè no sempre van bé les catarates. Per tant, no pots estar 5 anys. I segons medicaments, la malaltia que tens, etc., el metge, en vez de 5, pot dir 4 o 3 o 2. Però no hi ha una edat determinada. Si jo deia una dona de 92 que jo de Manacoca la conec i que li van donar 2 anys l'any passat. I això com és possible? Perquè se va fer la avaluació que toca i després potser una persona de 78 potser només en tindrà també 2. Perquè potser no està tan bé i la de 90 també està bé. Per això està més bé que mai, perquè són, i més suposo, són un codi, igual que du ulleres o no, té un codi en el carnet de conduir. I quan la policia de tràfic o un policia local t'atura, amb aquell codi, i el dia té llistat i sap si ha de dur eres, si ha de dur, en fi, tot el que he anat explicant.
Clar, per això són importants, importantíssimes, necessàries i obligatòries aquestes revisions, però a part d'obligatòries necessàries, per això que mos conta ara en Toni. I jo ara estava imaginant que m'he d'anar a renovar el carnet i que me feis jugar amb aquell joc d'esquerra, dreta, esquerra. Això es m'ho fita bastant més avantatge que jo, Toni. Els joves que estan acostumats als videojocs tenen més reflexos que els grans.
Sí, i a més hi ha una cosa, i és que per les persones majors que ja queixaran de reflexos, però jo de 20 o de 30 anys o 40, més o mancos també, però la gent més major que s'ha enxerrat una mica, a part del que diu la legislació i la reglamentació, és important que la família ja fes bou per les banyes. És a dir, que avaluï la família amb aquella persona a veure si pot anar conduint, si no pot anar conduint, i que fins i tot, a vegades, una persona de 85 o 90 anys que vagin al centre de reconeixement amb un familiar, que tindrien la informació més objectiva de la persona. I el dic perquè és veritat que els centres fem una funció, però la família també en fa una altra. I és entendre la persona, la pedagogia de convèncer amb argument de que no ha de conduir com antes, de que ha de conduir més a poc, etc. O de que ha de conduir menys. I segons quines hores. Tot això està molt bé perquè reflexes fa que evitem una mort. Una mort és un drama de tràfic i és molt bo de fer si un no hi veu bé o els reflexes no són així com toca. Per tant, no és un tema menor.
I tant, i tant, i tant. I de Toni Cànovas, t'agraïm molt que avui mos ajudis a baixar barrera. T'he de fer la pregunta que faig en aquesta hora per si mos escolten en directe quan són quasi les 11 del vespre. Que fa un home com en Toni Cànovas abans d'anar a dormir? Alguna cosa, algun costum que mos ajudi a dormir millor a la resta?
Sí, de fet, jo temps enrere, quan tenia 30 o 40 anys, anava a dormir a les 12 o a l'una de les vies, però la veritat fa molt d'anys que van de les 11 per norma ja som a dormir. Però a més, també una mica el que fan els nòrdics. No sóc massa, dint bé, però no sóc massa, i ho fa que potser 8, 8 i mig, més lleuger. I a partir d'aquí, jo som molt durant el dia de les xarxes, inevitablement, perquè tinc la feina i coses meves, però també és veure que després de sopat evit les xarxes en el mòbil. Perquè això me produïa que dormia tot d'una, però després me despertava a la una i les dues, i són consells que jo he deduït a la pràctica i he millorat, i per suposat després, de sopar sempre, si ja te'n vas a dormir prestat una hora de més després, pues coses relaxades, llegir, ràdio suau, musiqueta tranquil·la, i això són.
I de xerrant de
musiqueta. I una dutxa abans de dormir.
Sí, també
molt bé. Me fa per a vegades, però després te quedes molt bé.
Quedes relaxat. I ja que xerraràs de musiqueta, vinga, una musiqueta per tancar el programa. Fins demà.
Ah, sí, bueno, ja m'havies dit, d'una manera clar, més bé que mai, jo vaig anar a veure en Leonard Cohen pocs mesos a banda de que se morís a la ciutat, i qualsevol peça d'en Leonard Cohen m'agrada, però bueno, he triat Suzanne perquè també és més sedant i molt guapa.
I amb aquesta anirem a dormir. És que mos escolteu quan són les 6 del matí, aixecau-vos, que és hora d'anar a fer feina. I de Toni Cànovas, t'agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio, com sempre, per sa amabilitat i ser tan didàctic. Gràcies.
Gràcies a tu, Aracel.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy. But that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken. Almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed. There are children in the morning. They are leaning out for love. And they will lean that way forever while Suzanne